Atenció a tots els que aquest estiu heu d'agafar un avió, perquè això que parlarem ara us interessa. S'han convocat 3 vagues diferents aquest estiu: la tripulació de cabina de Ryanair el 25 i 26 de juliol, el personal de terra d'Iberia el 27 i 28 de juliol i el 3 i 4 d'agost, i aquesta setmana s'hi ha sumat el personal de handling, que ara ens explicaran què vol dir, de tots els aeroports d'Aena, que vol fer vaga a l'agost. Dan Miró, bon dia.
Molt bon dia.
Tu et dediques a defensar els passatgers.
Això és el que intentem, sí, correcte.
Com ho fas?
Nosaltres ens rebem tot el que són les reclamacions dels usuaris afectats, sigui per la vaga, sigui, per exemple, aquesta nit hi ha hagut 2 vols d'Eivissa que s'han passat tota la nit esperant un vol per arribar a Barcelona i han arribat a les 7 del matí. Doncs tota aquesta gent, clar, s'analitza exactament quina és la causa i a partir d'aquí se'ls intenta fer valdre tots els drets que tenen amb les corresponents compensacions i inclús les devolucions que corresponguin amb els seus danys materials o morals que hagin correspost.
Doncs el que voldrem fer ara aquesta estona és conèixer quins són tots aquests drets i quines compensacions als nostres oients i tothom que viatgi es pot atendre, però deixa'm que t'ho digui així. Hi ha molt merder als aeroports ara mateix?
Bé, hi ha problemes en els aeroports. Hi ha, bàsicament, no només aquí, sinó a tota Europa. Tenim 2 problemes. Primer, el sistema aerocomercial, que està muntat d'una manera. Per tant, hi ha un problema que ve de les pròpies aerolínies, del propi model aerocomercial, d'anar restringint drets i d'anar apurant al màxim la rendibilització d'aquestes empreses. I després hi ha el segon problema, que se solapen, que és a tota Europa, respecte al tema del control aeri de la Unió Europea, que és un tema que inclús fa 2 dies la pròpia Comissió de Transports de la Unió Europea ja va anunciar que en aquests moments, a mig any, ja portem tots els minuts de retard que portàvem el 2017, és un problema de control aeri, i que 50.000 passatgers a la Unió Europea, que és superior al tractat, si no és a tot el continent, cada dia tenen retrasos de més de 2 hores.
Però què vols dir quan dius és un problema de control aeri?
Són 2 coses, se solapen 2 problemes.
Una cosa és el tema de les low cost, segurament és el que deies.
I Barcelona en especial, que tenim uns problemes molt concrets, i l'altre és el tema del control aeri en general.
Sí, però què vols dir el control aeri?
Control aeri vol dir l'espai aeri, com es controla el tràfic aeri. És a dir, el creixement de l'aeronàutica, dels avions que volen cada dia. Pensa que tenim 11 milions ja per aquest 2018, 11 milions de vols.
O sigui, n'hi ha masses.
És a dir, no és que n'hi hagi masses, és que cada país té el seu espai de control aeri. Això crea unes disfuncions. És a dir, s'ha unificat tot el que és el continent europeu respecte al control des d'Eurocontrol, però cada país encara segueix mantenint una sèrie de reina i de taifes on els controladors amb els seus treballadors poden tenir incidències i forçar determinades, per exemple, vagues pels drets laborals. Tot això incideix en un col·lapse. Per tant, s'està intentant des de la Unió Europea, i és molt complicat, aconseguir que aquest control aeri es vagi unificant i destapi el que puguin operar tots aquests vols i molts més que vindran en els pròxims anys. I això és un problema molt seriós que té la Unió Europea i que ha de posar 41 països d'acord amb aviació civil, amb aviació militar, amb interessos particulars de cada país, etc, etc, és d'una complexitat important.
Però pel que dius, de moment això no se solucionarà.
No, és a dir, estan intentant solucionar, mica en mica es va avançant, però es va molt retardat. Per exemple, ja entrant a casa nostra, en aire, a Catalunya, falten molts controladors. Sí, és veritat que han desconvocat la vaga, però els controladors i que han pactat perquè es vagin incorporant els pròxims anys, no s'incorporaran aquest estiu. Per tant, un aeroport com el de Barcelona, que pot tenir un 20% de retrasos d'una hora o superior al dia, és un índex molt elevat. Per això crea una quantitat de problemes tremendos. És a dir, una hora de retard per un passatger pot ser que no passi res, però la majoria d'aquests passatgers tenen una sèrie d'enllaços, connexions... Clar. Tot això és una cadena. És molt més complex que tot això. Llavors, l'índex de retards en determinats aeroports catalans no és normal tampoc a dins la pròpia Unió Europea.
El que sí que ja ha confirmat són aquestes 3 vagues que comentàvem a l'inici. Són 3 vagues diferents, de diferent personal.
Correcte.
Això com ens afecta a nivell de drets de passatgers? Perquè no sé si a nivell de drets ens afecta igual una vaga de tripulació de cabina que de personal de terra.
Exacte, has donat el clau.
I personal de handling, que no sé què vull dir ben bé. Explica'ns què vol dir.
És molt important. És dir, hi ha una sèrie de drets que els passatgers els tenen, hi hagi la causa que sigui. Sigui vaga, sigui no vaga, o sigui causa de força major o no sigui causa de força major. Aquests drets són per tothom iguals i, a més, no són inalineables.
Sí,
no, que diríem?
Són aquests drets? drets.
Que són els de manutenció, allotjament i transport al destí final el més ràpidament possible. Per tant, passi el que passi, tot passatger té dret, a, si està fora del seu destí habitual, a que el tornin a casa seva el més ràpidament possible i es facin càrrec d'ell. Faci càrrec d'ell vol dir això, donar-los la típica trucada de telèfon, la connexió, a l'hotel, el menjar i el transport a l'aeroport pel el vol següent. I, per tant, tot això genera uns drets que, si no ho fa l'aerolínia, tot ha de quedar absolutament acreditat en factures perquè se'ls haurà de reclamar.
Però això vols dir, Dan, que si jo estic viatjant a Austràlia i abans he de fer una escala a París, si jo perdo després per culpa d'una aerolínia i he perdut el vol de París a Austràlia, m'han d'enviar cap a Austràlia o com ha d'anar això?
Sí,
m'han de posar cap... un vol si cap a Austràlia.
Si tu has comprat, quan has comprat, o a través d'una agència de viatges, d'una part del portal, has comprat un origen i un destí, que has comprat Barcelona, Sydney,
sí, via
París, però tu no has muntat les escales, que és que qui t'ho fa és la pròpia companyia o la pròpia agència de viatges, el responsable de que arribis al destí final és l'aerolínia.
I si les he muntat jo, les escales?
Si les has muntat tu, permetem, espringar. Perquè aquest és el gran problema. Sí, depenent. És dir, si no hi ha causa de força major del primer retard, poder podràs demanar danys materials que suposen tots els danys que t'han perjudicat. És a dir, l'exemple que posaves, el perdre l'avió que et portava de París a Sydney, més els hotels, més no sé què, poder li podràs reclamar. El que no podràs reclamar són compensacions, més danys morals, etcètera, etcètera.
Clar.
Per tant, és molt important que tinguem clar què és el que hem contractat. El que hem contractat és un origen i un destí. Llavors sí que s'han de fer càrrec. A partir d'aquí, drets pels passatgers, tots iguals, encara que hi hagi causa de força major. Quan hi ha causa de força major, llavors varien. Però ja podem deixar clar que avui les vagues de lo que em parlaves, per exemple, de tripulants de cabina, de pilots, tot lo que són vagues de personal propi, de personal de l'aerolínia, no els eximeixen de que, a més de complir amb tots aquests drets, tenen que donar unes compensacions automàticament, que depenen de les distàncies, fins a 1.500 quilòmetres són els 250.
Fem una cosa, Dan, abans d'entrar en matèria, obrim vies telefòniques per si algun oient té dubtes, s'ha trobat amb algun problema a l'aeroport de Barcelona o en el que sigui, i ens ho vulgui comentar, vulgui solucionar aquestes compensacions, vulgui saber quins són els seus drets. 93-201-7474, truqueu-nos i demaneu-vos, aprofiteu que tenim el Dan Miró, que és defensor dels passatgers, i us ho resoldrà. Ens deies, Dan, que hi ha drets, i depèn dels quilòmetres, depèn de les hores que de retard.
Exacte, i depèn de la causa.
I depèn de la causa, ens podem afegir a uns o altres.
Sí, i és molt important, les aerolínies tenen una obligació que no compleixen, que és informar sobre aquests drets. I és dir-te exactament, goita, està passant això, per tant, tu tens aquest i aquest dret. Com que això no ho fan...
No n'informen.
No n'informen. Això ja és un tema recurrent, es van actualitzant en la forma d'intentar escapar-se del compliment d'aquests drets, perquè realment són molts diners els que s'estalvien a final d'any. Llavors, ha de quedar molt clar això, és dir, les compensacions aquestes automàtiques, sempre que depengui de la companyia, són automàtiques. Si no t'han avisat d'una cancel·lació o un retard en més de 14 dies, tu tens dret ja a demanar aquestes compensacions. Està passant en aquests últims mesos molt que s'estan cancel·lant vols en menys de 14 dies i l'únic que s'ofereix al client és dir, escolti, vostè vol el vol que li doni alternatiu per d'aquí una setmana o li torno els diners del bitllet? No, això no és correcte.
Què és el que han de fer?
La companyia hauria de dir, senyor, li cancel·lo jo a vostè el vol en menys de 14 dies. Per tant, primer, vostè ja té automàticament, depenent de la distància, 250-400 a la seva disposició i, a més, li he de donar un vol alternatiu que, si vostè decideix que no li va bé, pues, o li torno els diners o li pago el nou bitllet que vostè s'ha comprat o que buscar un intent d'acord amb la companyia per un vol que realment li serveixi. Això és molt diferent del que està passant.
Mira, ens truca l'Àngel de Barcelona. Àngel, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina consulta tens?
Mira, jo vaig estar afectada per l'última vaga de controladors.
Sí.
Estàvem a Nàpols i el dia abans vam rebre un missatge de que el vol nostre estava cancel·lat i volàvem al cap de dos dies. Després vaig aconseguir parlar amb ells i em van dir que no em preocupés perquè allà hi havia representants de Vueling. O sigui, vam anar els representants de Vueling i els representants de Vueling a l'aeroport de Nàpols són els mateixos de Ryanair i ens van dir que no, que passaven molt de nosaltres. Llavors vam trucar a Vueling Barcelona i els van dir que no em preocupés, que presentés, o sigui, que em busqués hotel o el que fos, perquè eren dues nits, i guardés tots els comprovants d'hotels i de restaurants.
I com va acabar?
Com acabar, que ahir vaig rebre un missatge dient que, com eren causes externes, no tenia dret a cap compensació, només tenia dret al vol de tornada, que és el que vaig fer.
Doncs a veure què te'n diu el Dan.
Això, automàticament, el primer que hem de dir és el que aquest senyor li ha passat és recurrent. És dir, l'aerolínia sempre té el no per davant. Sembla mentida que encara a aquestes altures, després de tants anys, seguim en aquesta línia. Però, en el cas concret d'aquest senyor, evidentment, aquest senyor té dret a que li paguin tots els danys materials. Què vol dir? Totes aquestes factures. Per què? Perquè si és veritat que no té dret a compensació perquè era una causa de força major. Per què? Perquè és una vaga, hem de diferenciar això, externa, és a dir, no depèn de la companyia els controladors de Marsella.
Per tant, sí que té dret a compensació.
No té dret a compensació, té dret a recuperar tots els danys materials, que els danys materials són la factura de l'hotel. Si aquest senyor no li van donar un vol alternatiu, el vol alternatiu també tindrà que pagar-li la companyia la manutenció a l'hotel i les trucades de telefònica. És a dir, és l'obligació. Quan hi ha una causa de força major és meteorologia, és cendres volcàniques, és vagues de controladors, un atemptat en un aeroport. Això són causes fora de lo que el control de l'aerolínia. Llavors, les aerolínies segueixen tenint unes obligacions, però no les de compensar econòmicament quan, per exemple, les de Ryanair d'aquest estiu que tindrem o les que ja hem tingut. Aquestes sí que, a més, s'hi afegeix tota una sèrie de compensacions.
Ens estan trucant molts oients, o si tindrem temps d'entrar-los tots. Saludem l'Antoni de Barcelona. Antoni, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens volies comentar?
Mira, jo vaig volar... Tenia que volar amb Vueling de Barcelona a Granada amb una excursió de l'Incerso i l'hora prevista de sortida era 10:45 del matí.
Sí.
Quan ja estàvem fent cua per embarcar, ens van dir que el vol estava cancel·lat i que ens donarien un bono per poder dinar. El bono es tractava d'un bocata i una amanida en el Pans & Company. Finalment, després de diverses variacions, van sortir a 7:45 de la tarda.
És a dir, 8 hores o 9 hores més tard.
Sí, a l'arribar a Granada no van arribar les maletes de tot el grup. I no van, el segon dia, ens els van enviar a l'hotel el segon dia, el 50% de les maletes. I el tercer dia, aquest dia va arribar la meva, la resta. Excepte una maleta d'una senyora que no li va arribar fins al dia que ja marxava.
Caram.
Sí, va ser terrible.
I què us va dir la companyia?
Perdó? No he fet res. Només és perquè sàpiguen el que és Vueling.
Doncs segurament pots fer alguna cosa, Antoni, que ara el Dan t'ho explicarà.
Sí, en aquest cas concret, a més, com que ja podem dir que Barcelona-Granada no... i les tenim totes controlades, les vagues, o les causes de força major que puguin haver, en principi no hi ha cap causa de força major que eximeixi a la companyia de les seves obligacions, que són, primer, a vostè donar-li 250 euros amb els 7 dies posteriors al vol. Això per començar. Segona, pagar-li totes les factures d'elements de primera necessitat que vostè ha tingut fins que no li ha arribat la maleta. Aquestes són les obligacions que té l'aerolínia en 7 dies.
Digues,
em permet? No, que efectivament, vam anar a comprar roba, medicines, però com pots suposar, si vas a comprar uns calçotets o una samarreta, no et fan una factura. Jo tinc els tíquets guardats.
Sí, però els tíquets amb el PIR, que és el Parte i Regularitat d'Equipatges, quan vostè va sortir de l'aeroport, li van donar un PIR, que és un lloc on te posava que havia tingut aquesta incidència i que tenia aquesta maleta perduda. Pues, clar, el problema del retras d'equipatges és que vostè té 21 dies per fer aquesta reclamació. Si no ha fet en 21 dies aquesta reclamació, ha perdut els drets respecte a aquestes factures d'equipatge. No dels 250 que té dret, cuidado, que és respecte el retard del vol. Tothom que tingui un retard de vol de superior a 180 minuts, al destí final, té dret a aquesta compensació automàtica si no hi ha una causa de força major.
I després depèn dels quilòmetres de la destinació,
dependrà, exacte. Seran...
Era Barcelona-Granada.
Barcelona-Granada són 250 euros.
No penso fer res. Perquè
aquí està el quid de la qüestió. Les aerolínies coneixen bé que els passatgers, com aquest senyor, tenim un tant per cent elevadíssim que no mou fitxa. I llavors els hi surt molt rentable fer el que creguin oportú.
Antoni, gràcies per trucar. No tenim més temps.
Ens
estan trucant molts oients. Només podem passar una última trucada, que és la Nati de Llançà. Nati, bon dia. Nati?
Sí.
Què dius, Nati?
Mira.
Digues. Encens, Nati? No. hem perdut la trucada. En tot cas, ens explicaves, Dan, que depèn també dels quilòmetres del trajecte, des del nostre destí.
Sí, correcte.
Comencem per 250 euros,
250
però
fins...
els anem ampliant.
Sí, els anem ampliant. Fins a 1.500 quilòmetres, sempre en línia recta, són 250, de 1.500 a 3.500 són 400, i a partir de 3.500, o sigui, vols intercontinentals, són 600 euros a partir de les 3 hores de retard, que és diferent que la cancel·lació.
Ràpidament, Dan, perquè ens queda poca estona, quins són els errors més bàsics o més... Sí, els més bàsics que fan que fem els passatgers?
Hi ha un error molt important, que és molt important dir-lo ara abans de... en aquests moments que està començant l'estiu, que és que quan hi ha cancel·lacions la gent acostuma a demanar la devolució íntegra del bitllet, i el que ha de fer no és demanar la devolució íntegra del bitllet, sinó demanar la devolució del nou bitllet que s'ha comprat per culpa d'aquesta cancel·lació, perquè no pot cobrar els dos bitllets. I normalment és 3 vegades, 4 vegades
és més car
el nou que... I aquest és un greu error. Llavors, i l'altre error que és recurrent és, sobretot, s'ha de tenir tot documentat. Factures o tiquets o partes de regularitat o reclamacions a l'aeroport, perquè és l'única cosa que queda acreditada la incidència de tota aquesta
situació. Si no hi ha papers...
Si no hi ha papers, evidentment la companyia sempre ho nega tot. Primer, sempre et diu que no a qualsevol tipus d'indemnització, i després ho nega tot si no ho acredites tu.
Doncs aquests són els consells per aquest estiu, que sembla que serà una mica boig als aeroports. Apunteu-vos els bé, i Dan Miró, defensor del passatger, gràcies per ser avui al suplement i explicar-nos ràpidament de tot això que ens has... aquestes 4 consells bàsics per saber què hem de fer als aeroports i als avions.
Molt bé.
Una abraçada, gràcies.